Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per no patir pels núvols que tenim. Avui, mica en mica, hem d'esperar que les clarianes guanyin terreny.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia a tothom. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i ja sabeu com som els que fem ràdio. Estem molt orgullosos del nostre mitjà, tant que no ho parem de dir. El Dia Mundial dels Metges, el Dia Mundial dels Sabaters, ells potser ho celebren, però no donen la matraca a tots els clients, no? Però clar, nosaltres som diferents. I la diferència és que ens agrada parlar, que ens agrada fer-nos escoltar i que, òbviament, doncs, tenim un altaveu molt potent, que és aquest aparell que ara mateix teniu encès al cotxe, als auriculars, a la cuina o al menjador de casa, o fins i tot ara en els altaveus intel·ligents. Des de fa uns anys s'ha posat de moda fer coses estranyes al Dia Mundial de la Ràdio. Estranyes, diferents, especials. Jo crec que només falta fer la ràdio mentre fem la voltereta, la veritat. Només nosaltres avui el que volem és agermanar-nos amb totes les ràdios que fan periodisme de proximitat en aquesta comarca, el Baix Empordà, durant tot el dia i durant aquest programa també. Escoltareu felicitacions que envien els responsables de les ràdios de la comarca. Deixeu-me felicitar-los a tots ells. Però a qui vull felicitar aquest Dia Mundial de la Ràdio i agrair la seva feina, perquè cada dia es deixen la pell perquè aquesta ràdio tiri endavant, és a tothom qui fa Ràdio Capital, que són moltíssims, són molta gent, són molt bons, i no seria aquesta ràdio, no seria res sense cadascuna de les persones que estan davant i darrere del micro. I com que ja us he dit que ens agrada donar la matraca, doncs va, els repassarem a tots. Antoni Celles, en Juli Pedrero, en Miguel 40, en Gerard Tascats, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Josep Lluís Vidal, en Manel Magrinyà, l'Eugènia Agüell, en Pedro Ruiz, l'Alba Lejide, la Maria Monteis, l'Alberta Paricio, la Inoa Benages, en Marc Vilà, l'Àlex Mata, l'Uri d'Arnès, i després tota la llista de col·laboradors d'aquesta ràdio que escolteu cada dia fent opinió. Avui en tindrem una nova, i també l'Alba Conillera, que ens fa uns estudis i uns renders fantàstics. Moltes gràcies a tothom i moltes felicitats en el nostre dia. A les 8:02, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ràdio Capital, que transmet conjuntament amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí de Ràdio Capital parlarem amb en Marc Calvet, conseller del Consell Comarcal del Baix Empordà, de Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i Pesca, i a més forma part del Servei Comarcal de Recollida d'Animals Abandonats i Protecció Civil. Tot això per parlar d'unes dades que ha tingut accés a Ràdio Capital, que parlen del total de quilos recollits en deixalleries mòbils al Baix Empordà el 2019, que són 92.900, i també farem una mica de rànquing de quins són els municipis on es recull més basura, més porqueria en aquestes deixalleries mòbils. En parlarem amb en Marc Calvet i acabarem el programa parlant de cinema. Ja vam tenir amb l'Ignasi Arbat la setmana, a principis de setmana, dilluns, per parlar dels Oscars. Avui parlarem de les estrenes d'aquesta setmana als cinemes, a la cartellera. Això serà en aquest Supermatí que ara mateix comença amb el repàs dels titulars del dia. Aquesta notícia que avançava Ràdio Capital: la Fundació Ernest Morató, la gran referència en l'estudi de l'Havanera, homenatjarà una de les grans figures recents de l'Havanera, que és Càstor Pérez.
Serà en un acte el proper 1 de novembre de 2020, el dia que es commemora el naixement no oficial de la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. La Fundació vol que cada 1 de novembre es faci una festa amb temàtiques diferents.
Els treballadors del Servei de Neteja de Sant Feliu de Guíxols exigeixen un nou conveni laboral. Protesten perquè diuen que se'ls havia promès regular que treballessin 5 dies a la setmana i ara mateix en treballen 6.
Bon dia. Una quarantena de treballadors de l'empresa CESPA es van concentrar davant de l'Ajuntament per reclamar aquest canvi. El contracte amb CESPA, però, s'acabarà aviat, ja que porta prorrogat 4 anys, 2 dels quals no es contemplaven en el propi contracte.
Gràcies, Pedro. Notícia que llegíem al punt avui. Acord entre l'Ajuntament i la propietat per ampliar el càmping Kings de Palamós.
Exacte. Acord entre l'Ajuntament de Palamós i la propietat del càmping Kings per ampliar la instal·lació turística fins a 12.500 metres quadrats. Segons ha informat el diari El Punt Avui, es tracta d'una reducció força significativa, tenint en compte que abans del Pla d'Ordenació Urbana del 2008 hi havia previst construir una promoció hotelera de 66.000 metres quadrats.
I us parlem d'una onada d'atracaments a la Bisbal i a Cruïlles. Sandrine Busnet.
Bon dia. El dimarts a la matinada, uns lladres van assaltar 4 botigues de la Bisbal i l'escola de Cruïlles i van emportar-se 150 euros, 2 ordinadors portàtils i una càmera fotogràfica.
Ara ho ampliem. I millora del mobiliari urbà del Parc de les Dunes de Sant Pol.
Bon dia. Dimarts al matí, el Servei de Brigada Municipal de Sant Feliu de Guíxols va començar les obres traient uns taulons de fusta que s'havien fet malbé.
Gràcies, Sandrine. Cirurgians plàstics de Girona faran operacions a l'Hospital de Palamós. Maria Monteis.
Bon dia. Un total de 6 cirurgians plàstics de l'Hospital Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt han creat un equip de treball per oferir assistència als hospitals comarcals, segons ha informat el diari El Punt Avui.
Molt bé. I l'Ajuntament de Palamós instal·la 14 plaques solars fotovoltaiques al seu edifici per fomentar l'autosuficiència energètica, Pedro.
Bon dia. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha dit en una...
Òbviament, aquest no és en Pedro, de fet, qui estàvem escoltant és l'Eugènia que ens parla d'aquesta polèmica, no?, que ha nascut a l'Estartit sobre l'escola de l'Estartit, que alguns partits demanaven ampliar, altres partits reclamen, ja ho han portat al Parlament, com és el cas de Ciutadans, i des de l'Ajuntament ja diuen que hi estan posant fil a l'agulla. És així, Eugènia.
Bon dia. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha dit en una entrevista al Supermatí que no poden governar a base de mocions de l'oposició i menys quan el govern que ja té l'amplíssima majoria. També ha dit que l'ampliació es farà i amb condicions i espera que puguin tenir el terreny disponible al llarg d'aquest 2020.
I l'altra notícia que toca explicar, que l'Ajuntament de Palamós instal·la 14 plaques solars fotovoltaiques del seu edifici per fomentar l'autosuficiència energètica. Invertiran 12.000 euros i aquesta setmana ja les tindran instal·lades. Calculen que amb això reduiran l'emissió de 5,5 tones de diòxid de carboni, que en són moltes, moltes, moltes. Fora del Baix Empordà, clar, no podem oblidar-nos d'això. Jo crec que serà una notícia, la notícia del dia segur, la notícia del mes i una de les notícies de l'any, la cancel·lació del Mobile World Congress 2020 a Barcelona per l'onada de baixes arran de la por pel coronavirus. GSMA, l'organitzadora del Mobile World Congress, considera que la crisi del coronavirus fa impossible la celebració del congrés. Ja eren una trentena d'empreses les que s'havien donat baixa en aquesta fira que s'havia de fer d'aquí una setmana a Barcelona, concretament a la Fira de l'Hospitalet. Clar, aquí avui donaran explicacions al govern espanyol, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de l'Hospitalet, explicaran què és el que ha passat o què és el que creuen que ha passat, perquè aquí hi ha una gran incògnita, que és si no hi ha cap emergència sanitària aquí a Barcelona ni a Catalunya, per què es suspèn aquest Mobile World Congress, i després haurem d'estar molt pendents de les conseqüències econòmiques que tingui, tant per Barcelona com per tot el país, perquè jo crec que s'ampliaran a tot el país. S'agreuja, per cert, la crisi del coronavirus a la Xina, ja hi ha 255 morts, de fet, no, hi ha 255 morts i 15.000 nous casos en un dia. Carme Forcadell sortirà de la presó unes hores, 3 dies a la setmana, per poder cuidar un familiar. És l'aplicació de l'article 100.2 de la llei penitenciària per fer voluntariat i tenir cura d'un familiar. que és això, el que li permetrà sortir de la presó durant 9 hores, 3 dies a la setmana. La presó de Catllà, que és on està empresonada l'expresidenta del Parlament. I per cert, que els pressupostos de la Generalitat han superat el primer pas al Parlament amb l'abstenció dels comuns. Era el pas que implicava les esmenes a la totalitat, que han estat superades. I avui, més enllà del Dia Mundial de la Ràdio, avui també recordem que fa 21 anys que va morir en Carles Sabater, cantant de Sau. I el recordem amb És inútil continuar. I després del dia gris i amb plogims d'ahir, avui sembla que torna el bon temps. Marc Vilà, quin temps ens espera per avui?
Bon dia. Deixem enrere el front escarransit que a les últimes hores ha trencat la tendència poc hivernal i s'ha cuidat de remoure l'atmòsfera tot trencant l'ambient càlid. Hem de destacar que també va portar plogims a la nostra zona empordanesa. Avui podem deixar el paraigua a casa perquè el dia ha de quedar menys ennuvolat, amb augment de les clarianes i més domini del sol, amb el que serà una millora notable del dia respecte a ahir. Això portarà a un augment del termòmetre a les hores centrals del dia, amb temperatures que tornaran a ratllar els 18-20 graus i amb una previsió pels propers dies que ens tornarà a portar a un cap de setmana amb valors més típics de la primavera que de l'hivern.
Gràcies, Marc. Sau, És inútil continuar, el dia que fa 21 anys de la mort d'en Carles Sabater.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Hola, sóc en Martí Seguer, de Ràdio Capital. Sóc un dels que fa que tècnicament la cosa funcioni. I en aquest Dia Mundial de la Ràdio, ja que segurament no ho farà ningú, jo vull recordar de tots els qui moltes vegades no hi posem la veu, però que treballem perquè la cosa s'escolti.
Són els nostres èxits, els teus èxits, amb Abel Espinosa.
Doncs sí, jo sóc la persona encarregada que tot soni més o menys bé a Ràdio Palamós i també la persona que us acompanya cada tarda a partir de les 6 a l'antena de Ràdio Palamós de dilluns a divendres. Recordo els inicis, per exemple, dels anys 90, no? Amb aquells cassets, amb els vinils, amb els primers CDs o fins i tot amb aquell minidisc que fallava més que una escopeta de fira. I ara, doncs, immersos en plena era digital, on mana internet i les xarxes socials, però on la ràdio com a mitjà s'hi ha adaptat millor que ningú. Feliç Dia Mundial de la Ràdio a tots els amics i amigues de les emissores locals del Baix Empordà i els seus oients. Enhorabona per la feina feta. Feliç Dia Mundial de la Ràdio per molts anys.
Soc en Jordi Rodríguez.
Soc en Carlos Ribas.
Som els responsables dels serveis informatius de Ràdio Palamós.
Us heu parat a pensar què seria de les nostres vides sense la ràdio?
Som els encarregats d'explicar-te allò que només nosaltres sabem.
El que passa dia a dia en el teu municipi.
La informació més propera i la que més t'afecta.
La de casa.
Amics i amigues, que feu ràdio a les emissores locals del Baix Empordà i a tots els oients que doneu sentit a la nostra feina,
Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Ràdio. Hola, sóc en Gerard Escaig, presentador i redactor del Supermatí de Ràdio Capital, i avui, com a Dia Internacional de la Ràdio que és, us volia agrair personalment que ens escolteu, que sigueu al nostre costat i que ens feu confiança dia sí i dia també.
Som a tocar d'un quart de nou del matí. La Fundació Ernest Morató, la gran referència de l'estudi de l'Havanera, homenatjarà una de les grans figures recents de l'Havanera, en Càstor Pérez, que és qui toca la guitarra en aquesta interpretació que van fer conjuntament Càstor Pérez i la seva filla Sílvia Pérez Cruz a les Havaneres de Calella del 2010.
Pinto les notes d'una havanera blava com la...
Aquest homenatge serà un acte el pròxim 1 de novembre de 2020, el dia en què es commemora el naixement no oficial de la cantada Havaneres de Calella de Palafrugell. La Fundació Ernest Morató vol que cada primer de novembre es faci una festa amb temàtiques diferents. Eugènia.
La primera de totes elles es dedicarà al cantant i estudiós de les Havaneres Càstor Pérez, que va morir ara fa 10 anys a Palafrugell. Ho ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital el president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigola.
Hi ha 1 de novembre un acte, és a dir, una festa, cada any seria diferent, recordant aquell primer de novembre de fa molts anys, on es va fer, diuen, la primera cantada de maneres, i això em sembla que és la primera vegada que ho dic, la intenció nostra el dia 1 de novembre per començar aquest cicle és retre homenatge a la memòria d'en Càstor Pérez.
Ha recordat també la figura de Pérez com a compositor i estudiós de l'havanera.
És el pare de la Sílvia Pérez Cruz.
Ah, clar.
Que havia estat cantant de maneres, compositor de maneres, vull dir, ella és una de les maneres més maques que existeixen, que és vestida de nit. Ella havia format part de diversos grups de maneres, va investigar molt, a Cuba, on jo he estat fa poc, doncs el coneix molt com a investigador.
I bé, doncs, volen que aquest acte sigui una festa.
I, Eugeni, explica'ns una mica sobre qui era Càstor Pérez.
Doncs va néixer a Coll d'Aragó, a l'Urgell, l'any 1955 i va morir a Palafrugell l'any 2010. Es va establir a Palafrugell l'any 70 i ben aviat es va integrar a l'ambient musical de la població. Va ser director artístic del grup Porbó entre l'any 76 i el 93 i va formar amb Fonso Carreras el grup Duet i el 2003 va formar l'Empordanet. Com veieu, doncs, va ser un home molt vinculat també al poble, perquè l'any 2008 es va incorporar el projecte Cubacan amb Neus Mar. El seu llegat va deixar diversos treballs de recerca sobre les havaneres, va compondre Temps perdut i Vestida de nit amb lletra de la seva dona Glòria Cruz, de fet ell és el pare de la cantant Sílvia Pérez Cruz, i també va compondre La Habana se llama Elena, Vina i El mariner feliç.
Estem escoltant aquesta Vestida de nit de tots dos que van interpretar Sílvia Pérez Cruz i en Càstor Pérez. Bonic homenatge al que se li farà a en Càstor Pérez en aquest 1 de novembre del 2020. Aquesta notícia que us avançava a Ràdio Capital.
Ei, família, sóc Manel Magrinyà i de tant en tant em podeu escoltar per Ràdio Capital explicant-vos coses de la Bisbal d'Empordà, el meu poble d'adopció. Com de ben segur que ja sabreu, avui, un any més, es commemora el Dia Internacional de la Ràdio i us vull convidar a que m'acompanyeu en un brindis virtual a la salut d'aquest mitjà meravellós. Llarga vida, doncs, a la ràdio i, sobretot, sobretot, recordeu que a la nostra sintonia hi trobareu la millor música del món mundial i tota la informació d'allò que passa prop de casa vostra. Ràdio
Capital. Salut, Manel, salut. Tenim ja ganes de tornar-te a tenir aquí a la redacció de Ràdio Capital. Veu que en Manel està de viatge i s'ha fet un viatge molt gran i molt, ens fa molta enveja, això que diuen ara d'enveja sana, però al cap i a la fi enveja. I vaja, si el teniu a Facebook o a les xarxes socials, veureu les fotografies de l'últim viatge que s'ha fet, que vaja, quina enveja. Els treballadors del Servei de Neteja de Sant Feliu de Guíxols reclamen un nou conveni laboral. Expliquen que se'ls va prometre treballar 5 dies a la setmana, però actualment en fan 6.
Treballadors del Servei de Neteja de Sant Feliu de Guíxols es van concentrar el dimarts al migdia davant de l'Ajuntament, segons explica El Punt Avui, per demanar a l'empresa concessionària CESPA un nou conveni per ells, com anàvem explicant. Són 75 en total els treballadors. La protesta va comptar amb la participació d'una quarantena d'ells. Aquest contracte va donar el tret de sortida l'1 d'octubre de 2008 i s'allargava fins al 30 de setembre del 2016. Les clàusules que s'incorporaven en el citat document contemplaven la possibilitat de prorrogar i, en conseqüència, estendre el contracte per 2 anys més, un fet que es va realitzar. Quan va arribar el 2018 es va allargar contra tot pronòstic de manera indefinida. Aquesta situació hauria de portar un nou conveni per als treballadors, segons denuncien ells mateixos, i regular que la seva jornada laboral es dués a terme durant 5 dies a la setmana i que els pertoqués 2 dies festius. Actualment, però, com detalla el citat mitjà, en realitzen 6.
I quina actuació s'espera? Quina situació s'espera ara i què transmeten des de l'Ajuntament?
L'Ajuntament preveu aprovar aviat el nou plec de clàusules per la futura contractació del servei en els propers anys. En declaracions al Punt Avui, el regidor Josep Savalls deia que és una actuació que concerneix a treballadors i CESPA i afegia que pot entendre que aquesta empresa no faci ara un nou conveni laboral, donat que properament podria deixar d'encarregar-se del servei de neteja per la nova contractació que s'ha de fer.
Gràcies, Pedro Ruiz. Seguirem de molt a prop aquesta protesta dels treballadors de la neteja de Sant Feliu de Guíxols. Ara anem a l'Estartit, perquè l'ampliació de l'escola de l'Estartit ha estat polèmica els últims dies, perquè Ciutadans va presentar una moció perquè l'equip de govern va presentar una moció al Parlament sobre l'ampliació d'aquesta escola de l'Estartit, perquè l'equip de govern de l'Ajuntament va votar en contra, i també ha de facilitar l'ampliació de l'escola del Portitxol de l'Estartit en el ple d'aquest dijous. Una explicació complicada, ja ho veieu, perquè no hem estat capaços d'explicar-ho millor, perquè la qüestió és enrevessada, però el problema és això, no? L'ampliació que s'espera des de fa temps a l'escola de l'Estartit, que per una banda Ciutadans presenta una moció al Parlament perquè es pugui ampliar, perquè l'oposició aquí a l'Ajuntament de Torroella presenta una moció en què l'equip de govern vota en contra, i després perquè des de l'Ajuntament l'alcalde ens deia en aquest programa al Supermatí que ja estan preparant, ja estan treballant perquè es faci aquesta ampliació. Ens ho resumeix i ens ho explica tot plegat l'Eugènia Güell.
Sí, Ciutadans ha dit que va presentar la moció per reclamar que l'escola s'ampliï i han denunciat que l'escola està en un estat de màxima capacitat, diuen, i que quasi supera la pròpia capacitat amb els barracons que hi ha instal·lats. Pere Quadros, que és portaveu de Ciutadans de l'Ajuntament de Torroella, ha dit que porten anys retrasant l'ampliació i que necessiten que el canvi es faci real.
91, diguéssim, portem molts anys retrasant aquesta ampliació i ara ja ens veiem obligats a realitzar aquesta ampliació i que es faci real, no que siguin paraules que se'ls emporta el vent, sinó ha de ser real. Per això el nostre compromís ha estat màxim i per això vam presentar aquesta proposta de resolució perquè es faci real.
El grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya va presentar una proposta de resolució parlamentària instant a la Generalitat a destinar una partida pressupostària per l'ampliació de l'escola Portritxol. Sobre tot això, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va dir en una entrevista ahir al Supermatí de Ràdio Capital que no poden governar a base d'emocions de l'oposició i menys quan un govern té la majoria. També ha dit que l'ampliació es farà.
I per tant, nosaltres tot el que sigui dialogar i tot el que sigui fer propostes, endavant. Però si hem de governar a base d'emocions, això no ho farem. S'ha treballat més en aquest tema durant aquests últims mesos que no pas en 30 anys que hi ha, que fa que hi ha aquesta sentència. Per tant, estem molt i molt tranquils, que ningú pateixi, que aquesta ampliació es farà i que es farà en totes les condicions.
Clar, perquè no és fàcil, no tenir els terrenys, aconseguir els terrenys per fer aquesta ampliació. Eugènia, posa'ns una mica de background.
Sí, el lloc on se suposa que s'ha d'ampliar l'escola és en un solar de propietat municipal que ocupa des de fa gairebé 30 anys el jardí de l'hotel Bellaire de manera il·legal. L'hotel és propietat d'un vocal de l'Estartit, del partit Més per l'Estartit, que està vinculat a l'UPM. En aquest solar actualment hi ha un dipòsit de gas soterrat que està en ús a tocar del pati de l'escola i els grups de Junts per Catalunya, l'Est, Compromís i la CUP van demanar que un cop l'Ajuntament recuperi aquest solar es pugui dur a terme l'ampliació de l'escola, que és el que hi ha projectat en aquest espai. El projecte el va fer l'empresa pública Gisa l'any 2011 i, tot i que hi ha una sentència judicial que avala la propietat municipal, el propietari de l'hotel s'ha negat a complir-la. Tots els grups van destacar que l'escola s'està quedant petita l'altre dia en el ple, i bé, és una escola que de fet es va inaugurar l'any 1991 i actualment hi ha 250 matriculats i les dues línies de P3 estan en barracons per manca d'espai a les aules. Doncs bé, això, tots els grups municipals van destacar que s'estava quedant petita, però segons Colomí va explicar a Ràdio Capital, estan a l'espera i suposen que aquest terreny estigui en disposició del Departament d'Ensenyament al llarg d'aquest any 2020, però que depèn de que les administracions vagin aprovant els acords. Per tant, sembla que no seria un tema d'oposició contra el govern de Torroella, perquè ara mateix és un tema que s'està negociant amb Ensenyament, amb la Comissió Provincial d'Urbanisme, i quan tothom hagi donat el vistiplau, va dir Colomí, tot el tema tirarà endavant.
A la ràdio l'han matat moltes vegades. L'ha matat la televisió, l'ha matat el vídeo, l'ha matat internet, l'han matat les xarxes socials. Però la ràdio segueix viva. I si és així, és gràcies a vosaltres, que ens feu confiança, que l'escolteu, que esteu pendents, que hi participeu. I també gràcies a persones com la gent de totes les ràdios del Baix Empordà que fan possible que aquest mitjà de comunicació segueixi avui viu. Soc en Miquel 40, de Ràdio Capital, i avui, 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, envio una salutació a tota la gent que fa que la ràdio sigui viva, els que l'escolteu i els que la fem. Una abraçada. Ràdio Capital.
Hola, sóc l'Anna Lanzas de Ràdio Montgrí. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, vull enviar un missatge a tota la gent de la resta d'emissores del Baix Empordà. Gràcies, perquè dia a dia i amb molt d'esforç feu possible que la ràdio sigui sempre tan especial. Una forta abraçada a tots.
Hola, sóc el David González de Ràdio Extra FM. La ràdio és un potent mitjà de comunicació i una plataforma per enriquir la diversitat del món. A nivell global, la ràdio, ja sigui per AM, FM, ona llarga i cada vegada més la ràdio digital i la ràdio web, continua sent el mitjà més estès i influent del planeta. Les emissores de ràdio local empoderem a les nostres comunitats, oferim una gran varietat de programes, punts de vista i continguts que reflecteixen la diversitat de persones i entitats. Avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio, el nostre dia. Ho celebrem amb vosaltres des de Ràdio Extra FM. Extra
FM. Acord entre l'Ajuntament de Palamós i la propietat del Camping Kings per ampliar la instal·lació turística fins a 12.500 metres quadrats. Segons ha informat el diari El Punt Avui, es tracta d'una reducció força significativa tenint en compte que abans el Pla d'Ordenació Urbana del 2008 ja havia previst construir una promoció hotelera de 66.000 metres quadrats. Maria.
Actualment el consistori està tramitant la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, concretament en el Pla d'Actuació conegut com a àmbit nord del Camping Kings. El principal objectiu és requalificar com a sòl no urbanitzable un total de 46.000 metres quadrats de terreny forestal que passaran a ser parc públic. Pel que fa a la banda sud, restarà un espai de 38.000 metres quadrats que serà sòl urbanitzable no delimitat. La intensitat d'ús d'aquest sector concret passarà de 36.000 metres quadrats a només 12.000, de sostre destinat a l'ampliació del càmping.
Doncs estarem pendents d'aquesta ampliació del Camping Kings, aviam com més, per on més es pot ampliar i si això genera polèmica urbanística.
Hola, sóc l'Albert Aparicio, col·laborador de la secció del Temps de Ràdio Capital i en el Dia Mundial de la Ràdio us vull fer arribar una salutació i des d'aquí aportar el meu granet de sorra i felicitar a tota la gent que segueix fent possible que aquest mitjà funcioni, tant els que estem rere els micròfons com sobretot a vosaltres, els oients. Salut i molta ràdio.
Salut i molta ràdio, efectivament, el que desitgem tothom. Un total de 6 cirurgians plàstics de l'Hospitalet de l'Hospital Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt han creat un equip de treball per oferir assistència als hospitals comarcals, segons explica el Punt Avui. En el cas de la comarca del Baix Empordà, òbviament faran operacions en l'Hospital de Palamós, Maria.
L'equip es desplaçarà als hospitals comarcals per fer visites i operar els pacients corresponents per la zona d'influència i nivell patològic, exceptuant els casos més complexos que seguiran derivant a l'Hospital Trueta. L'objectiu d'aquests equips de treball és millorar l'atenció relacionada amb la cirurgia plàstica i consolidar un model de servei territorial en l'àmbit de la cirurgia plàstica i reparadora.
I quines són les operacions que es faran a l'Hospital de Palamós?
La major part d'actuacions que realitza aquest servei és el de reconstrucció de mama o càncer de pell. Operen úlceres, ferides complexes, oncologia de cap i coll, cremats o tumors de part toves. Des de l'ICS de Girona s'estima que el Servei Territorial de Cirurgia Plàstica i Reparadora farà un total de 1.500 operacions a l'any. El model d'aquest nou servei territorial és el mateix que segueixen a la Unitat d'Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona o al Servei d'Oncologia, que fa anys que segueixen aquest model assistencial. La gestió es fa des del Trueta, però l'activitat també es presta als hospitals comarcals.
Passa un minut de 8:45 del matí.
Hola a tothom, sóc Alba Lejide, col·laboradora a la secció d'informació general del Supermatí de Ràdio Capital. Des d'aquí volia desitjar-vos un feliç dia de la ràdio, en especial als mitjans més petits que cada dia s'esforcen en apropar la informació local. Però també agrair a tota la gent que ens escolta i fa possible que existim. Moltes gràcies i visca la ràdio. Ràdio
Capital. I acabarem aquest informatiu explicant que l'Ajuntament de Palamós ha començat els treballs per instal·lar plaques solars fotovoltaiques a la coberta del seu edifici per autosubministrar energia elèctrica. Es preveu que aquesta mateixa setmana ja estigui tot a punt, Pedro.
En concret, s'instal·len 14 plaques solars fotovoltaiques que subministraran l'energia elèctrica a una bona part de l'edifici. Es tracta de la primera fase i té un cost d'uns 12.000 euros. Es calcula que generarà una energia propera als 7.500 kW i que comportarà una reducció d'emissions de més de 5,5 tones de diòxid de carboni. Aquesta primera fase, per tant, ja s'acabarà aquest mateix divendres i més endavant es procedirà a una segona que contempla col·locar 17 plaques solars fotovoltaiques més. Des de l'Ajuntament diuen que aquesta iniciativa també es preveu replicar a altres equipaments municipals.
El comentari del dia d'avui ens el deixa des de la Bisbal en Pere Maruny.
La de dilluns passat va ser una nit moguda a la Bisbal. Una sèrie de robatoris o intents de, en diversos establiments del centre de la vila, van fer saltar el nerviosisme i les alarmes entre la població. Aquesta darrera onada d'assalts s'agermana amb una sèrie de robatoris a domicilis particulars que, en el darrer mes i mig, ha afectat a diverses cases de la capital empordanesa i a poblacions veïnes. Amb tot, la policia s'inclina a pensar que són dos grups diferents, els autors dels diversos furts. L'un format per dues persones locals amb antecedents i uns altres perpetrats per una banda en nom de l'Europa Oriental. El fet, però, és que fets com aquest activen el racisme latent que moltes persones porten a dins, moltes vegades de manera inconscient. Les xarxes en parlen i fins i tot s'atreveixen a assenyalar determinades persones pel fet de ser de determinats col·lectius, com el magribí, encara que no tinguin cap prova de la implicació d'aquestes persones amb els fets ocorreguts. Però inclús si els autors dels darrers actes vandàlics fossin magribins, tailandesos o catalans, qualsevol relació dels fets amb l'origen de les persones que han comès tals actes suposa un greu cas de racisme flagrant. Per què? Perquè cap col·lectiu comet cap crim o delicte. Ho fan individus com vostè i com jo. Que siguin d'aquí o d'allà no hi té res a veure i és irrellevant. Però el racisme utilitza aquests mecanismes per a criminalitzar col·lectius sencers. Dir, ei, he vist un magrebí sospitós amb caputxa, no serveix per identificar l'individu en qüestió en el cas que hagi fet res mal fet, sinó per a criminalitzar a tot un col·lectiu. A partir d'aquell moment, qualsevol magrebí amb caputxa passa a ser sospitós. Així funciona el racisme. Agafa les accions individuals i les trasllada al col·lectiu. Així també es justifiquen càstigs diferents segons l'origen dels delinqüents. Sobre l'estranger no només recaurà la possibilitat d'entrar a presó pel delicte comès, sinó que tindrà sobre l'afegit de l'amenaça d'expulsió. Quan els càstigs no són iguals per a tothom, sinó que varien segons l'origen de les persones, aleshores podem parlar sense embuts que el racisme latent a la societat també està ben reflectit en el sistema penal i de justícia.
És tan obvi que no caldria, no hauria de fer falta ni recordar-ho, ni explicar-ho. És tan obvi que estem plens de racisme i que qualsevol d'aquestes coses que estem cansats de veure, que molts de nosaltres estem cansats de pensar, és un racisme claríssim, és tan obvi que fan venir ganes fins i tot de plorar.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Hola, què tal? Soc en Marc Clapés, el programador musical de Ràdio Capital i també el presentador del Matí Capital. I res, en aquest Dia Mundial de la Ràdio vull enviar una salutació a tots els oients de totes les emissores d'aquí del Baix Empordà que ens estiguin escoltant. Estimem la ràdio, estimem, cuidem-la i seguim escoltant-la. Apa, que tingueu un feliç dia. Una abraçada. Ràdio Capital.
Bones, sóc en Pere Molina, director de Ràdio Begú, també coneguda com la Sintonia del Mar. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, vull enviar una cordialíssima salutació a aquesta gran família que formem part del gran ventall d'emissores de les comarques gironines, que dia a dia fem tot el possible, amb més o menys recursos, de donar lo millor de nosaltres, amb alegria, amb molta il·lusió, a l'hora de fer la feina que tant i tant ens agrada, la ràdio. I donar les gràcies a vosaltres, que feu possible que aquest mitjà tan màgic segueixi viu. A vosaltres, l'audiència, que gaudiu d'aquest dia tan important per nosaltres, el Dia Mundial de la Ràdio.
Hola, sóc el David González, de Ràdio Extra FM. La ràdio és un potent mitjà de comunicació i una plataforma per enriquir la diversitat del món. A nivell global, la ràdio, ja sigui per AM, FM, ona llarga i cada vegada més la ràdio digital i la ràdio web, continua sent el mitjà més estès i influent del planeta. Les emissores de ràdio local empoderem a les nostres comunitats, oferim una gran varietat de programes, punts de vista i continguts que reflecteixen la diversitat de persones i entitats. Avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio, el nostre dia. Ho celebrem amb vosaltres des de Ràdio Extra FM.
Hola, sóc l'Anna Lanzas de Ràdio Montgrí. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, vull enviar un missatge a tota la gent de la resta d'emissores del Baix Empordà. Gràcies, gràcies perquè dia a dia i amb molt d'esforç feu possible que aquest mitjà de comunicació sempre sigui tan especial. Una forta abraçada a tots.
Hola, sóc en Marc Vilà, col·laborador en meteorologia de Ràdio Capital. Avui, dia 13 de febrer, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. La ràdio és el mitjà de comunicació més utilitzat i aquesta capacitat d'arribar a tanta audiència la fa una altaveu en tots sentits. La meva satisfacció personal de poder informar de la previsió meteorològica és més gran si això suposa un estímul al respecte del nostre entorn més proper i una coneixença de la meteorologia local empordanesa. Per tot això, en aquest Dia Mundial de la Ràdio i desitjar-li llarga vida com a eina de comunicació, us envio una abraçada empordanesa molt gran. Ràdio Capital.
Una abraçada empordanesa i una abraçada des de tots els que fem ràdio en aquesta comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 38. Les deixalleries mòbils del Baix Empordà van rebre el 2019 un total de 92.900 quilos de brossa. 92.900 quilos de brossa. La deixalleria més utilitzada és la d'Esclanyà, i van anar 366 usuaris. 366 usuaris. Avui al Supermatí volem fer una mica de balanç, d'explicar com funcionen aquestes deixalleries mòbils i si està preparant algun canvi o quina valoració es fa des de l'organisme que les gestiona, que és el Consell Comarcal del Baix Empordà. I per això avui parlem amb en Marc Calvet, que és el conseller delegat d'aquest Consell Comarcal en Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i Pesca. Senyor Calvet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per començar, aquests 92.900 quilos de brossa és la xifra a la que aspira tot el sistema de deixalleries mòbils del Baix Empordà, o podríem arribar a més?
Bueno, de fet, la xifra ens agradaria sempre arribar a menys. És a dir,
a menys generació de residus.
És evident. L'objectiu sempre és aquest, arribar a menys generació de residus. Un cop els residus s'han generat i s'han de tractar, les deixalleries, la deixalleria mòbil, la resta d'equipaments, doncs ens serveixen per destriar-los el més bé possible i conduir cap al reciclatge i tot allò que es pugui. Però l'objectiu no és aconseguir més tones de residus, sempre l'objectiu nostre és menys tones de residus.
Podeu explicar quin és el model o quin és el funcionament de les deixalleries mòbils del Baix Empordà? Perquè, per exemple, quantes n'hi ha?
No, la deixalleria mòbil és un servei en el qual nosaltres intentem arribar a tots aquells pobles que per la seva quantitat d'habitants i així no tenen aquesta infraestructura per si mateix. Hi ha molts pobles que ja tenen aquesta deixalleria i nosaltres el que fem és anar-nos desplaçant per tal de donar aquest servei de recollida de residus de deixalleria a altres pobles que no poden arribar. Això és un servei que s'estén, l'utilitza en molts de pobles i que també participen les altres infraestructures, les deixalleries que són més fixes i més col·locades. Tot això es combina amb un equipament que estem en vies de mirar de reforçar molt, que és la planta de transferència, la qual creiem que hem de millorar per tal de donar un millor servei en aquest sentit, i tant aquestes deixalleries com els serveis porta a porta que s'estan imposant, etc.
On es troba aquesta planta de transferència i quins són els canvis que s'hi han de fer?
Bueno, la planta de transferència està situada a Forallac, és una planta que bé, ja ha quedat una mica limitada al seu espai i així, i ara els canvis que s'hi han de fer és dir que nosaltres, a part de poder arribar allà, deixar els residus i passar-los amb uns camions més grans per tal de produir viatges, doncs hem de poder fer més coses. Hem de poder fer un triatge previ a l'entrada del centre de tractament de residus, per tal, precisament d'això, d'allò que no ha arribat al ciutadà, doncs acabar-ho de polir nosaltres. Hem de poder fer un assecatge d'aquests residus per tal de reduir les tones que es tiren a abocador, tot allò que és aigua no té cap sentit, que ho portem cap a abocador, etc. Hi ha una sèrie de tractaments que en aquests moments estem en fase d'estudiar. Nosaltres, al llarg d'aquest any, volem fer un estudi de les necessitats exactes de la comarca en aquest sentit, i creiem que cap a finals d'any estarem en situació de fer alguna proposta.
Val, d'acord, o sigui, cap a finals d'anys s'espera
el
projecte, almenys, d'aquesta ampliació.
Com a mínim, molt ben perfilat. No sé si el tindrem ja acabat del tot, però sí que tindrem, jo crec, una proposta clara, que podrem anar-la parlant, perquè realment és una infraestructura que és una mancança a la comarca, i creiem que és important. Ara mateix molts de pobles que estan començant a iniciar el porta a porta es troben amb la falta d'un espai així ben adequat per tal de poder fer aquest intercanvi dels camions petits, deixar-ho allà, acabar de fer una tria, secar-ho, ficar-ho en camions més grans i traslladar-ho des d'aquí al centre que toqui.
I, per exemple, amb una n'hi hauria prou? Amb una n'hi ha prou per cobrir tota la comarca?
Sí, sí. Sí, sí, i tant, sí, sí. Pensi que al sud de la comarca es troba ja molt situada a prop del centre de tractament de residus de Lloret, per tant, potser hi hauria algunes poblacions de la comarca que dirien no hi ha massa necessitat d'anar en aquesta planta, perquè ja tenim el centre de tractament aquí al costat, però després hi ha un sector que queda bastant lluny, que és la part més nord de la comarca i centre, que creiem que necessita un equipament d'aquestes característiques. Eh? Mm. I sí, és una, la que es necessita.
Per tant, aquest seria la principal mancança o el principal problema del sistema de deixalleries mòbils de casa nostra i del porta a porta?
Bueno, sí, són coses complementàries, eh? És a dir, no desapareixeran les deixalleries mòbils, no desapareixeran les deixalleries municipals. Sí. El que sí és que en el moment en què ja s'ha fet això, ja s'ha passat per aquí, la gent ja ha fet el seu procés i ha reciclat molt bé, com ho fan en molts de pobles, eh? Doncs un cop arribat aquí, el que sí que falta és una infraestructura per sobre d'això que aquests esforços els concentri. Totes aquestes deixalleries anirien aquí, alguns porta-portes directament ja podrien anar aquí, i a partir d'aquí se li donaria un tractament previ a l'entrada al centre de tractament de residus. Mm-hmm. Aquesta és la nostra idea. Això s'està fent molt bàsicament, a Forallac, molt bàsicament en aquests moments, i creiem que cal estudiar molt bé les necessitats per tal de donar un millor servei. Estem fent això, eh? Estem en aquesta fase.
Clar, ara mateix això, on va tot com es supleix aquesta manca d'una planta més ampliada, sí, en els casos de porta a porta? Per exemple, Calonge, m'imagino, Calonge, sí. Sant Antoni, que ho han aplicat ara al nucli antic de Calonge.
Sí, això el que ens suposa és, primer, que el transport en aquests moments majoritàriament s'està fent a Lloret de Mar, doncs estem fent potser més viatges dels que faríem, segur. Ens estalviaríem viatges, ens estalviaríem tones d'entrada al centre de tractament de residus o tones d'entrada a abocador, segur, a més, doncs, els pobles podrien fer transports més agrupats, i això ara no ho estem podent fer, però sí que hi ha pobles que van a la planta de transferència de Forallac, deixen allà coses, i volem que sigui així, que ho seguim fent així, deixen allà els seus residus, allà doncs se concentren amb camions més agrupats, més grans, i van en el centre que toqui. I això és una feina que ja s'està fent, però creiem que amb la infraestructura que tenim ara s'està fent d'una forma molt millorable. I és un dels objectius grans que s'ha proposat l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de solventar al llarg d'aquest mandat. Evidentment, són coses que no es fan d'un dia per l'altre, és evident, Això ja n'hem parlat amb l'Agència Catalana de Residus, l'Agència de Residus de Catalunya, ja n'hem parlat, i estan totalment en sintonia amb nosaltres i creiem que ho tirarem endavant, evidentment, conjuntament amb ells. La política de residus ha de ser gran, ha de ser a nivell nacional la visió per tal de poder donar bones solucions locals, però evidentment jo crec que l'agència ja ha de ser-hi al darrere sempre.
Perfecte. Marc Calvet, conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, avui que és el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, felicitats a tots els que feu ràdio, i és un producte que nosaltres, jo sempre he pensat que a nivell comunicatiu és tan immediat i tan ràpid que ens encanta. I avui, un Dia Mundial de la Ràdio, doncs felicitats a tots els que hi treballeu.
Moltes gràcies de part de tot l'equip de Ràdio Capital.
Molt bé.
De seguida tenim amb nosaltres... Mira, vaig a veure si el puc saludar. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Per començar, felicitats.
Igualment, felicitats a tu també.
Escolta, mira, escoltarem unes quantes felicitacions més que ens arriben des d'arreu de la comarca i de seguida
Fantàstic.
Comencem amb la secció del cinema de cada dijous de l'Ignasi.
Hola, sóc en Pedro Ruiz, redactor de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç Dia Mundial de la Ràdio. Ens quedem amb aquest 13 de febrer, però en realitat jo penso que ho podem celebrar els 364 dies restants de l'any, perquè la ràdio sempre hi és, la ràdio sempre està, sempre ens acompanya, i aquesta és la seva gràcia, la seva màgia, i per això ens agrada tant i per això la gaudim tant a Ràdio Capital.
Bona diada, amics de la ràdio de l'Empordà. Avui és el nostre Dia Mundial. I a part de felicitar els companys de les diverses emissores per la bona feina, voldria donar les gràcies als oients, als que doneu sentit a la nostra tasca. Per molts anys, des de Ràdio Platja d'Aro.
La música a la Costa Brava.
Ràdio Platja d'Aro.
Hola, sóc la Iolanda Aguilar, la veu dels matins a Ràdio Palamós. Us envio una forta abraçada i us desitjo un feliç dia de la ràdio.
Hola, sóc la Maria Montells, redactora del Supermatí de Ràdio Capital. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, m'agradaria desitjar a tots els nostres oients feliç Dia de la Ràdio i també a tots els companys que dia a dia la fan possible. Per molts anys més, oferim periodisme local i de proximitat al Baix Empordà. Llarga vida a la ràdio. Ràdio
Capital. Doncs sí, llarga vida a la ràdio. Va, tornem a saludar l'Ignasi. Ignasi, què tal?
Hola, bon dia.
Has vist quin recull de felicitacions d'arreu de la comarca, de totes les ràdios de la comarca, són aquí a Ràdio Capital per felicitar el dia de la ràdio.
A mi m'agrada el bon rotllo que hi ha entre totes les emissores, eh? Dius, aquí no hi ha competència, hi ha un molt bon rotllo entre tothom, això és genial.
És el que ha de ser, és el que ha de ser, sí, sí. A veure, setmana d'estrena, setmana post-Oscars, què tal aquesta setmana del cinema?
Doncs bé, comencem el que tu has dit, acaben els Oscars i torna al cinema, podríem dir, més familiar d'aquesta època, no? I a mesura que s'acosta la Setmana Santa veurem doncs, que comencen a arribar alguns petits blockbusters o pel·lícules d'aquestes que intenten arrasar en taquilla, no?
I és un cap de setmana per anar al cinema i passar-s'ho bé o no?
Bé, poder no...
poder no.
Sí, però bé, és igual, alguna excusa hi trobarem, això sí.
Molt bé, doncs a veure, amb què comencem, Ignasi?
Va, comencem amb Sonic, la pel·lícula.
Sonic, una bola azul d'energia supersònica i más guapo que pa' qué. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente?
Aquesta pel·lícula m'ha semblat molt estranya. No m'hauria imaginat mai que farien una pel·lícula del Sonic. No sé si els oients controlen qui és en Sonic. Expliquem una mica.
Home, el Sonic és el personatge emblema de Sega. Recordem Sega, que era la companyia que en els anys 90 va fabricar la Mega Drive, que va ser una de les primeres consoles que va haver-hi després de la Nintendo NES i la Super Nintendo, i el joc estrella, el personatge emblema, si de Nintendo és el personatge de Mario, Mario Bros, en aquest cas és Sonic. És aquest eriçó de color blau que va molt ràpid, que salta i ha d'agafar anelles. No? És aquest joc que, si encara avui en dia aneu en els mòbils, trobareu el Sonic de Hedgehog com a un dels jocs aquests arcade adaptats a... el que vindria a ser la pantalla de mòbil, no? I encara s'hi pot jugar. De fet, la Mega Drive ha estat reeditada recentment amb el Sonic i les seves seqüeles en videojoc, no? I ara ha arribat el moment de l'adaptació cinematogràfica del personatge.
Ai, quina por, quina por.
Sí, de fet, ve una mica, no sé si polèmica o no, perquè va sortir un tràiler, cosa de fa un anyet aproximadament, en què el disseny de Sonic feia coseta, és a dir... era un Sonic reconvertit una mica humanitzat, per entendre'ns, sí. No era fidel a l'edició que havíem vist. Aleshores, la gent se li va tirar a sobre. El creador de Sonic va sortir criticant aquest disseny i, al final, la productora, Paramount, el que va fer va ser tornar a dissenyar aquest Sonic i l'han fet molt més fidel ja al Sonic que coneixem dels videojocs, i super reconeixible en aquest cas.
Ai, mira, deixa'm buscar-lo, aviam l'original.
No, l'original, te dic jo, que fa gairebé és més propi d'una pel·lícula de terror,
Però i la pel·lícula què tal? Vull dir, és que clar, no sé.
La pel·lícula, a veure, tu has vist les dues pel·lícules que van fer dels barrufets que barrejaven imatge real?
La primera sí.
Doncs vindria a ser una cosa de l'estil. És a dir, tu agafes aquest personatge animat, que és el Sonic, que viu en el seu món, i va parar al planeta Terra, que és el nostre món. Aleshores, combina animació tradicional amb imatge real, i en el nostre planeta doncs farà amics, que és un dels personatges que interpreta el James Marsden a la pel·lícula, i hi haurà un gran enemic, que és el Ivo Robotnik, que vol aconseguir els poders de Sony, el vol capturar i mirar doncs, de reproduir aquests poders en un altre lloc, no? I en aquest cas el personatge aquest el fa el Jim Carrey, per entendre'ns. Per tant, és... jo hagués preferit, t'ho he de dir, una pel·lícula sencera d'animació al personatge, animació 3D. A mi aquests invents de barrejar animació en imatge real no funcionen gaire bé, eh? Yeah. Hi ha molt poques pel·lícules, per no dir pràcticament cap, que, i més amb adaptacions, sigui de videojoc o de còmic, que això funcioni, eh?
La de Pokémon, l'última de Pokémon, a mi em va agradar força, em va semblar prou divertida.
Sí, encara, però t'ho torno a repetir. Jo crec que una pel·lícula de Pokémon, en aquest cas, amb imatge digital 3D sencera, hauria estat molt millor que portar el personatge al món real i tot
sí,
això.
Sí, probablement.
Tot i que, bueno, sí.
Escolta, i clar, és que havent fet Sonic, què els hi falta? Jo ara espero que facin Mario Bros, la pel·lícula barreja, no? Barreja d'això que dius, no? Clar, perquè Mario... Sí, exacte, Mario Bros pots fer... Segur que s'han fet alguna pel·lícula amb una persona disfressada de Mario Bros, no? Però ara ens faltaria allò com de realitat, no? De dibuixos animats adaptats.
Sí, ja als anys 90 crec que va ser el Bob Hoskins que va fer de Mario en una pel·lícula d'imatge real, que és una cosa una mica estranya, però sí. I tard o d'hora acabarà passant que s'arribarà fent una pel·lícula de dibuixos animats. És qüestió de temps, perquè fixa't, ha començat doncs, ara amb el Sonic, vull dir que és molt probable que la cosa acabi millorant, no?
Molt bé, doncs a veure, quina pel·lícula més expliquem avui?
Doncs va, anem per Fantasy Island.
Aviam com sona aquest tràiler, si és que vol sonar. Ara sembla que no vol sonar, espera't, ara. There is an elevator. In the elevator, you press the button to the floor. Fantasy Island, què tal?
A veure, això és una cosa una mica estranya, eh? T'aviso.
Ah.
Sí, això està basat en una sèrie de televisió. No te deu sonar de res, suposo, tu, la sèrie de televisió. A mi tampoc, t'ho he de dir.
Una sèrie que es deia Fantasy Island.
Sí, és una sèrie...
No sonarà res.
El productor sí que et sonarà que es deia Aaron Spelling, perquè aquest senyor va fer un piló de sèries en els anys 80.
Tampoc.
Bueno, si tu busques Aaron Spelling al currículum, ja veuràs que te sortiran les sèries de televisió més populars que hi havia als anys 80. El que està Fantasy Island, jo no recordo si va arribar aquí o no, però estava protagonitzada, a veure si et sona aquest personatge, no sé si el sabré pronunciar bé, perquè és un nom una mica estrany, Hervé Villechos.
No.
Que aquest senyor era un actor nan que es va fer molt famós a Espanya perquè s'assemblava a Felipe González.
Ah.
Aleshores, el feien sortir a tots els programes aquests d'humor perquè s'assemblava a Felipe González.
Escolta, Ignasi, estem tenint problemes sí. amb l'auricular, et sentim fatal.
Sí. Hola, hola.
Se sent més l'auricular que tu. L'auricular o el micròfon que tu.
Sí. A veure, ara?
Ara millor, potser, sí. Sí.
Sí?
Sí.
Val. Bueno, doncs Fantasy Island, què consisteix la pel·lícula, la història? Doncs simplement uns personatges que van a parar en una illa, paguen $50,000 i resulta que en aquesta illa, diguéssim, que els seus somnis es poden fer realitat, no? És a dir, tot allò que tu has somiat o desitjat o aquells objectius que a la realitat no has pogut complir, doncs tu pagues $50,000 i durant uns dies en aquesta illa ho tens, per entendre'ns, no? I està produïda per Blumhouse, que és aquesta productora que fa pel·lícules de terror als Estats Units. Per tant, hem de suposar que la pel·lícula tindrà un condicionant important de terror. I està dirigida, que això ja no ens tranquil·litza gens, per Jeff Westlow, que aquest senyor va fer Verdad o Reto, també per Blumhouse, que és una pel·lícula horrorosa, és a dir, és tremendament dolenta. Si vas a buscar Rotten Tomatoes, encara no té ni puntuació. Què vol dir?
No, aquesta Fantasy Island no en té, ja ho he vist, ja.
L'estan amagant fins a última hora, vull dir, però alguna cosa serà. No, no. Sí.
No, mala, sí. Molt mala pinta.
Bueno, no, pinta molt bé,
Repassem ràpidament, sense tràiler, allò, sense tràiler, les que ens queden.
Va, doncs, vinga, anem per Crimen a Contrarreloj.
Sí.
Aquesta és una pel·lícula que... Trobem l'actor, el David Oyelowo.
Avui tenim noms complicats, eh?
Sí, noi, escolta, és bastant complicat, però bé, en aquest cas fa d'un policia que ha vist com morien tots els membres de la seva família. Aleshores, de manera inesperada, rep una trucada de la seva neboda, que se suposa que és una de les víctimes, i descobrirà que té com una mena d'experiències de viatges en el temps que el portaran a descobrir una mica la realitat d'aquest accident que ha matat a tota la seva família, i el veurà també com una oportunitat per reescriure la història, no? I salvar-los, per entendre'ns.
Bueno, vale, molt bé. I què més?
I l'última potser destacable d'aquesta setmana seria El amor está en el agua. Això és un anime que ha dirigit el Masaki Yuasa. Val?
Un altre nom
sí,
fàcil.
Un altre nom. Bueno, aquest l'hem superat potser més fàcil. A vegades és més fàcil el japonès que el francès,
sí,
també t'ho dic.
Probablement.
Bé, sí. I en aquest cas és la història d'Inako, que és una universitària amant del surf que es muda en un poble de la costa. I allí coneixerà un jove, un bomber, que es diu Minato. Comencen a sortir, però, escolta, també hi ha un accident. El Minato acaba morint afogat i el que fa ella, que li agrada molt el surf i això, doncs és abandonar el surf, s'allunya de l'aigua, però llavors veurà com, quan canta una cançó, això ja és molt manga, eh? Vull dir, això és anime total, quan canta una cançó que, a més, els agradava a tots dos, ell reapareix a l'aigua, no? Com una forma més etèria, com si fos un fantasma, per entendre'ns. Va guanyar premi a Sitges, aquesta pel·lícula,
ah,
de la categoria animat.
Val, doncs, mira, bé...